Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Com és habitual, a principis d'any, moltes ONGs comencen a gestionar els projectes humanitaris que desenvoluparan al llarg d'aquest 2025. I nosaltres avui ens volem fixar en la tasca d'un missioner del Perú que participa en un treball finançat per Mans Unides. Aquesta setmana ha vingut a fer una estada al Vallès Occidental, justament a Sabadell. Helena Molist, bona tarda.
Amb l'entrada d'un nou any, com sempre, Mans Unides comença a coordinar els diferents projectes de l'entitat. Avui en volem parlar, tenim l'estudi ben ple amb la Concepció Cabana, responsable de Mans Unides, amb en Josep Nebó, voluntari i responsable de comunicació, i també amb Vladimir Carlos Martínez Ordóñez, un missionero del Perú. Molt bon dia, gràcies per venir. Concepció, explica'ns una mica, què és Mans Unides, per si hi ha algú molt desconnectat.
En primer lloc, m'agradaria donar les gràcies a tots vosaltres, perquè ens doneu sempre un espai per poder intervenir. Per tant, moltíssimes gràcies tant a vosaltres com a tots els ciutadans de Sabadell i de la comarca, doncs, per la seva generositat i solidaritat. Mans Unides és una ONG de voluntaris que col·labora en projectes de desenvolupament agrícola, sanitari, d'educació sobre la dona, i amb l'objectiu de promoure el desenvolupament integral de les persones més vulnerables del nostre planeta. I quin és l'objectiu d'això? Doncs és acabar amb la fam, amb la pobresa i la desigualtat. Com bé deies, comencem any nou i campanya nova, comencem la campanya aquest any, i el lema principal és el de compartir és la nostra major riquesa, perquè l'entenem com la prosperitat és de tots i amb tots. Per tant, tots hem de seguir, tots hem d'anar per aquesta prosperitat, no? Perquè la verdadera prosperitat és un món on totes les persones puguin viure dignament. I el projecte que tirarem endavant serà és un projecte que és a Malawi, a l'Àfrica Austral, que en un hospital, per arribar les dones embarassades en aquest hospital, han de fer 20 o 25 quilòmetres, i el problema no són els 20 o 25 quilòmetres, sinó que és les deficients carreteres que tenen o camins que tenen, no? Per tant, el que ens demanen és que els puguem ajudar fent un alberg per 15 persones, dones embarassades, perquè puguin arribar abans en l'hospital, que serà l'alberg, no? I que hi haurà uns banys
un
punt de parada abans abans de tenir la criatura, no? I també se'ls formarà amb nutrició, amb prepar, amb postpar i amb tenir cura als infants, no? I aquest serà el projecte i tal. I
se me oia?
Quan comencem una campanya sempre,
doncs, hola.
Intentem portar algú, doncs, que
no s'etiquetó en el vídeo.
No, Mans Unides no té intermediari.
Ens vas etiquetar?
Nosaltres treballem directament.
Si pots, etiqueta'ns.
Amb el lloc afectat,
a Instagram.
Demanar ajuda. I treballem directament.
Ah, vale. Però ens vas etiquetar.
En aquest cas, això ens acompanya avui el Vladimir Carlos, que treballa a la red Muki, que ens explicarà ell el que és i el que fa. I nosaltres, en aquest cas, els hi donem suport, que no té res a veure amb el projecte de Sabadell.
Són projectes paral·lels.
Són projectes de Mans Unides, i un és aquest, perquè, esclar, trobar la persona que et vingui a explicar el teu projecte, això és molt difícil.
Ja,
no?
Per
tant, venen persones, doncs, que estan en projectes amb Mans Unides, i aquest és molt interessant, el de Perú.
Aviam, Vladimir Carlos, cuéntanos, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué es Red Muki? Para la gente que no tenga ni idea.
Gracias, Helena, por la pregunta. Un saludo a todos y todas desde el Perú. Yo soy Vladimir Martínez, un hombre de identidad aymara que trabaja en el equipo técnico de la Red Muki, ¿no? La Red Muki es un colectivo de 32 organizaciones no gubernamentales en el país, en el Perú, que enfrentan un mismo problema, que es la minería. Estas organizaciones, junto con la Red Muki, despliegan intervención en 13 departamentos del Perú. El Perú tiene 24, en la mitad estamos como Red Muki y los miembros, y en 6 de estos departamentos interviene directamente con el apoyo de Manos Unidas, en el caso de Cusco, Junín, Puno, Arequipa, Cajamarca y Piura. Son las que están también afectadas por la minería, son las que presentan altos índices de personas con metales en el cuerpo humano, metales como arsénico, cadmio, mercurio, plomo y otros, y también zonas donde la pobreza es extrema, ¿no? Y el hambre también.
Para tener un poco de contexto, ¿a qué peso tiene la minería en Perú?
Se la considera como una de las principales actividades económicas en el país. Uh-huh. Nosotros desde Red Muki creemos que no necesariamente eso es cierto. El Perú también es conocido por los alimentos, por la gastronomía, también es conocido por destinos turísticos, pero claro, existe una narrativa que pretende hacer ver que un único mundo es posible, y es la minería. Sin embargo, en el marco de la campaña de Manos Unidas, creemos también que otros mundos son posibles, y esos otros mundos son las economías alternativas de las comunidades originarias aymaras y quechuas, que son acompañadas por Manos Unidas y Red Muki en el Perú.
¿Cuáles son las condiciones de trabajo de las personas que se dedican a la minería? ¿Qué nos tenemos que imaginar?
Quizás no en las condiciones de trabajo, sino en las comunidades que están cerca de las operaciones mineras. Con Manos Unidas, por ejemplo, desplegamos el acompañamiento técnico y legal. ¿Qué significa esto? En lo técnico, tratamos de traducir las herramientas, mapas, planos que las minas presentan a las comunidades. Muchas de estas quechuas, aymaras, que no necesariamente a veces hablan el castellano. Entonces tratamos de, digamos, reducir el lenguaje técnico hacia un lenguaje más amigable. Es lo que nos permite también hacer Manos Unidas en Perú, pero también acompañamiento legal, lo que significa que muchas de estas comunidades que sufren una vulneración a su salud, algunos tienen metales en el cuerpo humano, arsénico, plomo, mercurio, otras enfrentan juicios por haberse manifestado en contra de la actividad minera y son denunciados por las empresas mineras, y muchas de estas comunidades no cuentan con abogados o abogadas. En ese sentido, Red Muki, con el apoyo de Manos Unidas, desplegamos una intervención para poder asesorar y acompañar a estas comunidades que viven el día a día afectadas tanto a la salud, tanto a sus derechos como a la justicia, ¿no?
¿Cómo se llega a esta situación? ¿Cómo, no? Estas personas que están en su tierra, entiendo, y un día les llega una empresa y les dice, aparta, que vamos aquí a trabajar, ¿no? Y me importan un poco tus derechos como comunidad. ¿Es un poco así?
Es mucho así. ¿Por qué? Porque en el caso peruano, por ejemplo, en el caso de Piura y Arequipa, que son dos zonas donde intervenimos como Red Muki con el apoyo de Manos Unidas en Perú, son dos zonas que entre el 2007 y el 2009 han decidido decirle no a la minería. Uh-huh. Más del 90% en una consulta popular vecinal, más del 90% de la población dijo, ok, no queremos minería. Saben que hay cobre debajo de sus tierras, pero les dijeron, no queremos que haya minería, preferimos la agricultura. Y esa fue su decisión. Sin embargo, a la fecha, el gobierno actual y muchos otros anteriores quieren sacar los minerales. No importa mucho lo que hayan decidido, sino más importa el cobre para la transición energética, por ejemplo, ¿no? Aquí está de moda los autos eléctricos. Uh-huh. He visto muchos en mi estadía en España, pero ni uno solo a veces en estas comunidades, ni uno solo en las comunidades donde intervenimos. No hay ni un solo auto eléctrico allá. Pero claro, se quiere sacar el cobre de estos territorios para transicionar en estos, digamos, en este lado del mundo, y creemos que es importante mirar qué es lo que pasa allá y qué está pasando aquí, y es una de las cuestiones que también nos permite hacer el apoyo de Manos Unidas, visibilizar la problemática de estas comunidades que se encuentran muy lejos de las zonas urbanas. En el mismo Perú, muchas personas que viven en ciudades desconocen la problemática minera y creen que realmente es bonito, cuando en la vida real no es así. Y el gobierno ni las empresas mineras respetan las decisiones de la población, quieren a toda costa sacar los minerales, y bueno, ahora en nombre de la transición energética, así que sí, es un poco, no importa mucho lo que tú quieras, ¿no?
Claro, pues ponen, ¿no?, la transición energética, que está bien visto como, ¿no?, normalmente como mundo nos gusta el tema de la transición, pero claro, la consecuencia es cargarse a una comunidad entera.
Claro, en el Perú queremos verlo, estamos reflexionando sobre el tema en la Red Muki, nos permiten también este acompañamiento hacer algunos diagnósticos, estamos tratando de entender el tema y cómo se está visibilizando en el Perú. El detalle es que, claro, la transición energética es necesaria, necesaria porque hay un cambio climático que afrontar. Sin embargo, no se puede hacer una transición energética a costa de unos y otros, ¿no? Y también se tiene que ver que de dónde vienen los minerales. Hay una problemática que estudiar, que desde Red Muki se está haciendo también un diagnóstico para ver cómo es la situación de transición energética en el Perú, si hay realmente, para tomar una postura sobre el tema, pero claro, desde ya alertar que no es tan bonito como parece, ¿no? Que hay problemas en el Perú, exactamente en comunidades donde se extrae cobre, y que la problemática podría ser mucho mayor si se sigue extrayendo como se piensa hacer, ¿no?
Porque, claro, tú dices, hacen una votación sobre si quieren o no que se instalen allí las mineras, los vecinos dicen que no, viene el gobierno, lo hace igual. Entonces, ¿qué pasos más se pueden hacer para impedirlo? Ir al juez, entiendo, pero tampoco debe ser muy fácil.
Es bastante complicado porque, claro, muchas de estas comunidades indígenas, aymaras y quechuas originarias, muchas de ellas, no tienen acceso a abogados, no tienen acceso para pagar a ingenieros, ingenieras, no sé, técnicos que puedan estudiar los estudios de impacto ambiental, que son las herramientas normativas que presentan todas las empresas mineras en Perú, para cuestionarlas y para por lo menos saber qué cosa es lo que puede pasar, ¿no? Claro, la empresa minera presenta un estudio bastante técnico, con mapas, planos, pero tenemos casos en el Perú, como la empresa Glencore de Antapaccay en Perú, en Cusco, en concreto. Tenemos empresas como la de Aruntani de Capitales Canadienses en Puno y en Moquegua, donde empresas formales con todos los estudios que a pesar de tenerlos han contaminado. Y no lo digo yo, no lo dice la Red Mugil, tenemos estudios científicos del mismo estado que demuestran que hay contaminación. Entonces, claro, en ese escenario, en teoría, debería pues iniciarse un proceso legal en contra de estas empresas para que puedan remediar los impactos, cosa que no se ha alcanzado, ¿no? Y es justamente una de esas razones por las que se plantean acciones de incidencia internacional. Claro, si en el Perú no te escuchan, lo ideal es salir de ahí para que el mundo escuche lo que está pasando ahí. Uh-huh. Y esta es una de las acciones que también desplegamos con este proyecto de acompañamiento integral a comunidades, que tiene un pie en el Perú para la incidencia política nacional y un pie fuera, para que si, como pasa ahora, no nos escuchan, pueden escucharnos fuera del Perú, y eso es también gracias a Manos Unidas, ¿no?
¿Y creéis que podéis encontrar ayuda más allá del Perú?
En algunos casos ha funcionado, en el caso de La Oroya con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Condoraque con el Naciones Unidas, donde organismos internacionales han recomendado acciones al gobierno peruano. Pero en este contexto es bastante complicado porque, claro, hay una intención de desconocer cualquier instancia internacional en el Perú para mantener, digamos, una suerte de, digamos, no sé, autonomía, lo que no ayuda mucho a esta incidencia internacional. Sin embargo, tampoco en el Perú hay mucho que se pueda hacer, ¿no? Y esta incidencia o esta búsqueda de políticas o justicia fuera del país termina siendo también una opción que se tiene que agotar.
No, tienes que tener mucha valentía y mucha constancia porque estás emprendiendo, bueno, una lucha que es muy complicada. Es decir, tú mismo lo dices, ¿no? La justicia, el gobierno, fuera del Perú, bueno, depende de quién. ¿Cómo tienes la fuerza esta de seguir?
De hecho, bueno, yo soy parte de la Red Mugil. La Red Mugil es un colectivo de 32 organizaciones, no estamos solos. Uh-huh. Y cada organización trabaja en diferentes territorios. O sea, las personas que sufren el impacto real de esto son comunidades campesinas quechuas y aymaras y otras amazónicas, y resisten. El día a día ellos ponen el cuerpo, ¿no? El 2024, solo el 2024 a diciembre, 29 defensores del ambiente en el Perú, incluyendo varones y mujeres, han sido asesinados por actividades ilegales, ¿no? Es una cifra que nos llama mucho la atención, y hay mecanismos en muchos de estos casos donde las personas habían ya denunciado que estaban siendo amenazadas y a pesar de contar con protección habían sido asesinadas, ¿no? En el Perú, gracias a toda esta articulación que se despliega, gracias al apoyo que Manos Unidas nos brinda para movilizar actores de Puno, Cusco, Cajamarca, Piura, Junín, Arequipa, a un lugar, más otras zonas, a un solo lugar, para que conozcan entre ellos experiencias, qué es lo que está pasando en sus territorios en el Perú y puedan conversar, es que surgen también iniciativas de articulación que permiten exigir al gobierno peruano y afuera también que, bueno, los protejan. Que es lo mínimo que deben hacer, proteger la vida, uno, proteger su salud y que dejen de asesinarlos, ¿no? Que es lo que estamos viviendo el día a día hoy en el Perú. Creo que es importante en ese sentido que los que me escuchan puedan sumarse a la campaña de Manos Unidas bajo el lema de compartir nuestra mayor riqueza y, bueno, que no hayan más ricos y más acumulación a costa de pueblos originarios e indígenas del otro lado del mundo, ¿no?
Claro, porque los minerales de estas zonas del Perú, cuando los extraen, ¿se quedan en Perú o sirven para otros países?
Esta es una pregunta bien interesante porque durante muchos años los minerales en el Perú se han extraído y se han procesado en otros lugares. Para poner un ejemplo, en el caso del cobre, el primer productor mundial de cobre en el mundo es Chile. país latinoamericano. Y el segundo, lo bueno, somos el Perú. Nada orgullosos de ese lugar, pero así estamos clasificados en el mundo. Y todo el cobre que extraen de Perú, Chile y de otros países se va hacia China, una gran mayoría, más del 70% se va a China, y China nos los devuelve después en forma de autos eléctricos, en forma de celulares, en forma de otras cosas que, bueno, uno termina pagando más de lo que costó sacar el cobre de tu territorio, ¿no? Quizás un ejemplo de industrialización a mínima escala es Chile, pero los otros, como el Perú, nos hemos quedado solo como exportadores primarios. Solo se extrae el oro, se extrae el cobre, se extrae todo y se saca del país y se procesa en países del norte global, llámese Alemania, llámese China y otros, Estados Unidos, que lo procesan y lo devuelven para vender. No se hace nada con el mineral en el Perú y nos dejan, bueno, un montón de contaminación. Y ahí, bueno, hay mucho que hacer, mucho trabajo por visibilizar, muchas desigualdades que justamente la campaña Manos Unidas este año busca visibilizar estas desigualdades, ¿no? Porque, claro, decíamos hace unas horas, la Navidad no es igual para todos y todas. Hay lugares donde personas viven con metales en el cuerpo, niños y niñas en el Perú que sangran por la nariz todos los días por la presencia de plomo en su cuerpo, por ejemplo, causado principalmente, como dice el Ministerio de Salud, por operaciones mineras y sus residuos, son una de las principales causas. Hay muchas otras también, pero estas dos son las principales. Y claro, los niños sangran por la nariz, tienen problemas de salud, y claro, una Navidad en ese tipo es bastante difícil cuando no hay atención médica tampoco, ¿no?
Claro, lo que me crea más, bueno, es una sorpresa, entre comillas, es que todo el mundo reconoce esta situación, ¿no? Gobierno es consciente, empresas también, pero nadie hace nada. Es decir, sabemos que poniendo aquí una explotación minera os hacemos daño, ¿no? El Ministerio de Salud, las consecuencias de que tengáis metal en el cuerpo es que te sangra la nariz, no sé qué. Pero, no vamos a hacer nada, vamos a seguir igual. Eso es terrible. Y cero conscientes por nuestra parte, que seguramente seremos unos de los países que seguramente nos aprovecharemos de los minerales de Perú en algún momento de la escala de producción, ¿no? Y que es un problema muy global, muy poco visibilizado.
Correcto. Y en ese marco tiene bastante sentido hablar sobre la desigualdad, ¿no? Y creemos en ese sentido y compartimos el lema de la campaña de este año de Manos Unidas, justamente porque cuestiona la desigualdad. Y una cuestión, digamos, a la que nos llama también la economía de Francisco, enmarcada en esta campaña de Manos Unidas, es que se puede pensar en qué otros mundos son posibles. O sea, en este momento se cree que solo comprando un celular nuevo cada año, un auto nuevo cada año, algunas personas me decían, claro, si yo me compro un auto eléctrico, ya, bueno, yo ya soy bueno, me voy al cielo. Pero no necesariamente, porque ese auto eléctrico se produjo con minerales que, bueno, costaron vidas en otro lado del país, ¿no? Costaron vidas en otro lado del mundo. Entonces, cuestionar la desigualdad y creer que otros mundos son posibles, otros mundos donde haya menos minería, donde la minería esté controlada, donde no haga daño a nadie, o donde no la haya si la gente no la quiere, si hay personas que no la quieren, como en el caso de Arequipa y Piura, que se respete lo que ellos dicen. Son mínimos, ¿no?, que tienen que cumplir si no se está haciendo.
Parecen mínimos, pero parece que son complicadísimos.
Complicadísimos, realmente complicados.
Muchísimas gracias por venir y contarnos todo esto, una realidad que teníamos absolutamente invisibilizada aquí y que seguramente, como decíamos, formamos parte de esta cadena que maltrata comunidades en Perú.
Te agradecemos mucho, Elena. Igual aprovecho estos últimos minutos para hacer un llamado a los que me escuchan, las personas que nos oyen en este momento, para invitarlos a sumarse en la campaña de Manos Unidas para lograr una prosperidad compartida, ¿no? Que no hayan más ricos, más acumulación de minerales y riqueza a costa de pueblos indígenas y originarios que no se ven muchas veces, ¿no? Así que súmense a la campaña de Manos Unidas, por favor, y bueno, gracias, Elena, por este espacio.
Una última pregunta, ja que som Concepció, si ens volem unir a aquesta campanya, si volem col·laborar d'alguna manera, com ho podem fer?
Bueno, amb la campanya, nosaltres tot l'any estem de campanya, per tant, nosaltres fem moltes activitats que poden venir des de... Ara el 16 de març en farem una a la Cabo Urpí, que us enviarem la informació, després també fem la marxa solidària, fem la gala a la Faràndula conjuntament amb Càritas, fem l'encesa d'espelmes, que ara ja es referia abans quan parlàvem de Nadal, que el fem el dissabte abans de Nadal, i tot això són activitats que nosaltres, en qual expliquem problemàtiques, sigui la de Perú, sigui aquesta de Malawi, expliquem experiències perquè tothom sigui conscient, no? Sensibilitzar la gent d'aquesta està passant, no? Què està passant en el món, i amb això es pot col·laborar. I si no, mitjançant, si es pot, hi ha gent que pot col·laborar fent un donatiu, doncs fantàstic, que el faci. Si entra a la pàgina web trobarà on pot fer un ingrés, no? Tenim molts socis, i també col·laborar, no? Col·laborar amb nosaltres, col·laborar d'aquesta manera, vull dir, venint als nostres actes i fent un donatiu si el poden fer.
Doncs ens apuntem aquestes dues opcions, tothom que vulgui col·laborar amb Mans Unides. Moltíssimes gràcies per venir.
A vosaltres, gràcies. Moltes gràcies.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Barnahus, la unitat que treballa amb infants víctimes d'abusos sexuals, incorpora, juntament amb la Fundació Affinity, teràpies amb gossos per reduir l'estrès i ajudar els ingressats. Marxem fins a Badalona per parlar amb la Maribel Vila, responsable de programes de teràpies assistides a animals de companyia de la Fundació, i també amb la nostra companya, Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb la Maribel Vila. Què tal, com estàs?
Hola, molt bona tarda, molt bé, gràcies.
I hem vingut acompanyades, no?
Sí, avui venim amb la Dunga, que precisament venim de fer teràpia d'un programa de bullying en un institut, i evidentment doncs, sempre m'acompanya algun gos.
Ha hagut de venir, exacte. Vale, primer vull preguntar-te com es va originar la idea de vincular la teràpia amb gossos en el treball amb persones que han patit abusos sexuals.
Bueno, això ve d'un projecte que arranca fa uns anys amb la DGAIA, la Direcció General d'Infància i Adolescència. Nosaltres vam treballar molts anys amb el Centre Residencial d'Acció Educativa, o sigui, nens que els pares han perdut la tutela i que viuen en aquest centre, i nosaltres durant 10 anys vam estar fent teràpia a molts centres de CRAES. Llavors, degut a una mica l'èxit i els beneficis que es van veure ja clarament que tenien treballar amb els gossos com un recurs terapèutic, la directora, l'antiga directora de la Direcció General d'Infància i Adolescència, l'Esther Cabanes, va apostar que quan s'obrissin els centres Barnahus, els animals, les teràpies de animals tenien que ser part estructural de les teràpies. Igual que es fan altre tipus de teràpies, i igual que hi ha un equip psicoeducatiu, també tenien que haver teràpies assistides amb gossos. I arrel d'això és quan comencem primer a Tarragona, que va ser el primer centre que es va obrir ja fa 3 anys, i a partir d'aquí, a mesura que s'han anat implementant els centres, que ara n'hi ha 12 a tot Catalunya, doncs ens hem anat incorporant també amb altres.
Quins beneficis aporta la teràpia amb gossos a les persones que han viscut aquest tipus de experiències?
Clar, o sigui, les teràpies assistides amb gossos amb el perfil de nens víctimes d'abús sexual és molt fet a mida, eh? Llavors va molt en funció de les necessitats que tingui el menor en aquell moment. Moltes vegades serveix, doncs, per trencar barreres. Molts d'aquests infants pues, evidentment no volen anar a un centre a reviure, no? O expressar altre cop el que han patit. Molts estan encara en banda, altres no es volen vincular amb els equips professionals perquè al final és tornar doncs, a parlar d'algú que els ha fet molt mal. I els gossos normalment tenen la finalitat doncs, de poder establir vincles emocionals, que el fet de trencar barreres, no? De moltes vegades voler entrar perquè està el gos, no? Perquè l'acompanyarà el gos, i moltes vegades també el gos el que fa és crear un espai molt segur. Quan tu entres amb un pelut de quatre potes, moltes vegades canvies el foco, no? Estan més centrats en el gos, i a través d'ell moltes vegades podem arribar a aspectes molt importants. Per exemple, no? Dinàmiques que acostumem a fer. Doncs, on se sent còmode la Dunga que la toquin, no? O on no se sent còmode que la toquin. Com expressa la seva frustració la gosseta, o com expressa quan està enfadada. I tot això després ho podem traslladar en el plan humà, no? Per tant, els objectius van molt fets a mida, no? I en funció del que es vulgui en cada menor. Hem tingut, per exemple, menors que estaven en un moment de bloqueig, no? I el gos ha sigut un facilitador, doncs, per trencar aquest bloqueig. Hem pogut acompanyar en el testimoni que fan al jutjat amb, no, sobre el que han patit, el gos els ha pogut acompanyar per donar confiança. Moltes vegades és un element de confort, dona seguretat. Per tant, que va una mica en funció doncs, del perfil del menor que estigui en aquell moment al centre.
Perquè hi ha algun mètode, és a dir, com es seleccionen els gossos, és a dir, quins gossos poden participar en aquest tipus de programes?
Mira, nosaltres som un equip de tècnics i cada tècnic té diferents gossos. Jo, per exemple, en tinc 4. La Vicky, que és una de les persones majoritàriament que és la que fa aquest programa, doncs en té també 4. Llavors, moltes vegades es tria el gos en funció una mica del perfil del nen que anem a assistir. Llavors, si a lo millor busquem una activitat on és més d'acompanyament emocional, molt probablement buscarem un gos que sigui més tranquil, més afectuós. Per exemple, la Dunga, no? La Dunga és aquesta gosseta, és una llauradora també que vam adoptar fa un temps i que de manera natural busca un contacte molt clar, molt, no? Que li encanta que l'abracin, que es posa en seguida a sobre.
Sí, ja ho he vist en els moments previs de fer l'entrevista que sí. Se'm tirava aquí a sobre, és molt propera.
Doncs, pues, bueno, hi ha nens que això els hi va molt bé, no? I en altres, a lo millor hi ha sessions on te fem més activitats, més, per exemple, activitats per aconseguir com a objectiu millorar l'autoestima. Doncs pues, a lo millor busquem un gos potser més dinàmic, no? Llavors, una mica en funció d'aquella jornada, el perfil de nen que estarà, triem una mica els gossos. Això ens ho facilita el que tinguem diversos gossos de perfils diferents i també sempre buscant que el gos a la sessió de teràpia també estigui a gust. O sigui, la teràpia no pot anar en contra de l'animal. La teràpia, o sigui, necessitem gossos que gaudeixin del que estan fent i per tant també sumi per ells.
Clar, que surtin beneficiats amb dues parts.
Exacte, jo sempre dic que si tries bé a l'animal, si està ben ensenyat, si ell gaudeix del que està fent, és un win-win tant per als usuaris com per ell.
Com és el procés de vincle entre les persones i els gossos durant la teràpia?
Mira, nosaltres sempre diem que moltes vegades, especialment amb els centres Barnahus, quan, com hem dit abans, doncs, treballem amb un col·lectiu doncs, que a priori no li agrada estar allà, que moltes vegades li toca reviure una situació que li genera molt dolor o que realment hi ha un trauma a vegades, normalment és un procés lent. Moltes vegades és cert que només la presència del gos ja fa que automàticament l'atmosfera canvi i que els professionals que acompanyen en aquella sessió siguin percebuts per al menor com millor, no? Perquè els hi generen més confiança. Normalment, per establir un vincle amb el professional, bueno, poden ser més d'una sessió, 2, 3 a vegades. Ràpidament generen vincle amb el gos, i de fet moltes vegades és el mateix menor que et diu, ostres, m'agradaria que la setmana que ve vingués aquest mateix gos, o que, no? O si treballem amb dos gossos, a vegades doncs, tenen preferència per un o l'altre, però diguéssim que és un procés doncs, a vegades de diverses sessions.
És a dir, al final la persona pot escollir amb quin gos vol fer la teràpia?
Sí,
o...
sí, o sigui, si el tenim que veure més d'una vegada, moltes vegades li demanem, vale, quin gos vols que t'acompanyi a la propera? Perquè al final el que busques és la comoditat d'aquell menor, no? Busques que estigui còmode, que se senti a gust, tranquil, segur, per tant, és en el nostre benefici que pugui estar acompanyat del gos que hi prefereixi.
Quines dificultats o reptes es poden presentar en aquests programes de teràpia?
Bueno, ara... diguéssim que cada cop hi ha menys resistència amb tot, no? Fa uns anys, fa 5-6 anys, parlar de, doncs, d'un accés amb un jutjat, amb un gos, era gairebé sense ficció. Per exemple, ara ens estem plantejant que ens deixaran entrar segurament en una prova forense, vol dir que podrem acompanyar el menor quan li fan la prova exploratòria per part d'un metge per determinar si han hagut lesions o no. Llavors, clar... mica en mica anem obrint barreres. També una cosa que a mi m'agrada insistir és que nosaltres fem teràpies. No és només un acompanyament i que el menor s'ho passi bé, sinó intentem aconseguir, treballar amb un equip dels professionals psicoeducatius, però per aconseguir una sèrie d'objectius, una sèrie de fites. També ens en donem compte que cada cop més es valora la feina que fem. Abans era com algo anecdòtic i ara se'ns comença a tenir en compte. Per tant, són fites que hem anat aconseguint, no? Encara queda obrir barreres i trencar barreres? Sí. No tots els jutjats poden anar acompanyat un menor d'un gos, perquè dependrà del jutge que tingui el cas. Encara moltes vegades es confon la nostra feina com algo anecdòtic, però són reptes que jo penso que cada cop anem trencant i que cada cop, bueno, es veu més això com algo seriós, com una professió de present i com, a més, els estudis per sort avalen que aquestes teràpies tenen un valor que es poden comparar amb qualsevol altre tipus de teràpia.
Entenc que les teràpies, és a dir, els resultats els veus com més a llarg termini.
Sí que en una sessió tu pots veure l'impacte que té. En aquest cas, en aquest programa, moltes vegades, com l'objectiu és que aquell menor comenci a parlar o comenci a comunicar-se amb el professional, això moltes vegades es veu molt ràpid, molt ràpid. Però, evidentment, per portar un estudi és una qüestió de temps. Quan parlem d'estudis i per veure el benefici a llarg termini, això porta temps.
Com reben les persones participants aquest suport emocional que necessiten durant tot el procés?
Clar, tenir un gos, menys en els casos que no els hi agraden o que hi ha una fòbia o que per cultura doncs, no es valora, sempre es pregunta, tant al menor com a la família, si volen tenir un gos. Evidentment, no, és una cosa que no s'imposa, sinó que s'escull i normalment canvia totalment l'ambient. Passa a ser d'algú, doncs, tens algú moltes vegades que inclús maco, alegre, agradable. I no sé, hi ha anècdotes. Per exemple, vam tenir un nen que era l'hivern, feia fred, anava tancat, o sigui, el llenguatge corporal era absolutament d'estar tancat, de no voler comunicar-se amb ningú. Quan va veure el gos, es va relaxar posturalment, no? I al cap d'una estona s'havia tret la jaqueta i el seu llenguatge corporal era un altre, no? O sigui, d'estar tancat, de jo no vull això, doncs, bueno, al final, que els gossos moltes vegades fan canviar el somriure dels nens o els hi treu un somriure. I també tinc que dir que moltes vegades a les famílies, no? Per les famílies, anar doncs a parlar d'una experiència tan traumàtica, hi ha un patiment per part d'elles. Hi ha una inquietud, una inseguretat i moltes vegades els animals també ajuden a les famílies doncs, a donar un altre color, a donar una altra sensació de estem en un lloc segur, no? Tant amb els menors com també amb els familiars.
Mm-hmm. Hi ha algun cas emotiu que puguis compartir?
Sí, per exemple, una noia que el dia que bueno, li van dir, perquè nosaltres, el nostre acompanyament acostuma a ser entre una sessió i unes 6 sessions aproximadament, en funció del que necessitin. Hi ha nens o joves que necessiten més temps i en vegades doncs, que en una sessió aquesta persona ja vinculat, aquest nen ja ha vinculat amb els professionals i nosaltres ens retirem en un altre cas. Malauradament, el recurs dels gossos doncs, és limitat, vull dir que nosaltres anem un dia a la setmana amb un horari determinat i ja intentem fer tots els casos possibles, però no podem assolir tots. Llavors, aquesta noia, que ja era una jove, en el moment que va saber doncs, que ja era l'última sessió amb el gos, no, doncs, es va posar a plorar, ostres, no us veuré més, no? Nosaltres sempre deixem la porta oberta. Ostres, nosaltres aquí venim aquest dia, si tu un dia doncs, tornes per aquí, estarem encantats i tal, no? Sí que hi ha casos, o per exemple tenim un cas que va passar a Mataró, doncs que encara el Bernacos no estava preparat perquè el menor pogués fer la declaració que es grava i s'envia als jutjats, doncs va tenir que anar al jutjat, ho van intentar una vegada, el nen quan va arribar el jutjat va entrar en pànic i va ser impossible ni declarar ni res, no va haver manera, va dir que no tornava als jutjats, un nen petit estem parlant, sí. Llavors ens van demanar si podríem anar amb el gos. Llavors aquest nen doncs, se li va donar el gos i va entrar, va declarar, va sortir i va sortir content. Sí. Llavors, bueno, doncs això és una història d'èxit i una història que dius, vale, té sentit el que fem, no? Doncs perquè hem aconseguit que el tràngol, que és tan difícil per algú, doncs hagi sigut menys tràngol.
Clar.
O l'hagi viscut d'una manera doncs, que també recordarà algú bo. No? I bueno, això és el poder moltes vegades que tenen els gossos.
I ja per anar acabant, quins plans té Fundació Affinity en aquest cas per l'avenç o millora d'aquests programes en el futur?
Bueno, la Fundació Affinity sempre ha sigut pioner en obrir camins, no? Per nosaltres aquest programa ha sigut un programa que portem treballant amb ell 3 anys amb el que hem après moltes coses, que hem treballat molt amb equip i, bueno, la idea és ara, doncs, intentar mantenir la qualitat que estem mantenint, demostrar científicament l'impacte que tenen els gossos amb aquest perfil de nens i de joves i també, sobretot, obrir programes on els gossos encara siguin sense ficció o diguéssim, encara no estiguin contemplats. Per exemple, un dels programes que vam iniciar també fa un any va ser el programa de la UCI de l'Hospital del Mar, no? que també una mica el mateix, és un programa pioner, un programa que està acompanyant d'un estudi científic. En aquest cas, en aquest programa, el que es pretén és medir la reducció dels nivells d'estrès i d'ansietat dels pacients que estan a la unitat, però una mica el mateix, no? El que vam voler fer és algo que no s'havia fet encara, que no s'havia demostrat una mica l'impacte que poden tenir els gossos, i aquesta és la línia una mica de la Fundació, no? Treballar sobre, sobretot, el vincle emocional que generen els animals i demostrar científicament que els animals poden ser un excel·lent acompanyament per fer teràpies o un excel·lent facilitador per treballar.
Doncs Maribel Vila, responsable de programes de teràpies assistides a animals de companyia de la Fundació Affinity, moltes gràcies per passar-te pel Connectats i bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Tarda, no et desconnectis. Connectar. Te veré nene de
tirim. Bona tarda, sóc el Roc, el tècnic del Connectats. Avui vinc a recomanar-vos La Vella Guàrdia. I és que si t'agraden les pel·lícules d'acció amb un toc de fantasia, La Vella Guàrdia és una opció que no et pots perdre. Protagonitzada per Charlize Theron, aquesta pel·lícula de Netflix ens presenta un grup de mercenaris immortals que ha protegit la humanitat durant segles, però quan els seus secrets surt a la llum, es veuen perseguits per una poderosa corporació que vol explotar-los. Amb escenes d'acció espectaculars, una història captivadora i personatges amb molta profunditat, aquesta pel·lícula no només et mantindrà enganxat a la pantalla, sinó que també et farà reflexionar sobre la immortalitat i el veritable propòsit de la vida. Si encara no l'has vista, dona-li una oportunitat. La trobaràs a Netflix.
Connectats amb Carme Reverte.
En paral·lel al Benidorm Fest, són molts els joves artistes que busquen fer-se un lloc al món de la música i projectar-se a públics cada vegada més amplis. Una d'elles és la sabadellenca Lil Aid, que aquest cap de setmana ha estrenat nou disc. Anem fins a Sabadell. Núria García, molt bona tarda.
Thank you. que debo. Debí fundir tu carita con fuego y no lo pienso si bebo. Mano lo hizo queriendo, pero el daño ya está hecho. Tapa la marca del pecho, mi corazón está maltrecho. Falta la vida para darle remedio.
Bona tarda, així és. Cristina Pujol, més coneguda com Lila Aiden, ha debutat amb l'àlbum Coco. Es tracta d'un treball lleugerament diferent als que ha llançat fins ara i en aquest ens exposa precisament la seva cara més íntima. Lila Aiden, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal, com esteu?
Per què has optat per aquest canvi amb aquest disc Coco?
Doncs la veritat és que per mi aquest disc és un símbol d'una mica la lliberació que he tingut. Aquí he volgut basar una mica totes aquelles frustracions i coses que no em deixaven avançar, que portava carregant a la maleta i que necessitava alliberar-me, no? Coco precisament és el nom que jo tenia de petita, és una mica, com em deien de petita, el meu pare sobretot, i la intenció és tornar en aquest estat d'innocència que tenia quan era petita i de felicitat, no? Deixant anar totes aquestes roques que m'han acompanyat durant aquests anys.
Per tant, és una mena de trànsit, una mena de teràpia, no?, aquest disc.
Correcte, sí, és, per mi ha sigut una teràpia. De fet, l'altre dia ho parlava amb els col·legues i és que per mi molts dels temes que he escrit, jo sense ser conscient del que estava escrivint, han sigut com una mena de premonició de tot, que he fet un canvi de vida de 180 graus i del qual em sento orgullosa perquè sento que tot comença a rutllar ara un cop m'he desfet d'aquestes pedres.
Explica'ns una mica com és aquest disc, perquè inclou un total de 15 cançons, no?
Exacte, són 15 cançons, algunes ja havien sortit prèviament en format single per fer una mica l'anunciament de l'àlbum. Sí que podreu trobar doncs, una intro bastant bizarreta, per si dir-ho, perquè la meva intenció era també plasmar una mica el caos que tens al cap en una transició d'aquesta magnitud. I després està composada per diferents temes, amb flows molt diferents també, estils diferents, sí que tot es basa en el rap, però podem trobar des de temes melòdics fins a algun tema de Jersey, algun així amb un aire més funky i amb col·laboracions pues, bastant, bastant grans com amb NK Profeta, Mabritz o Doblen, que són artistes de l'escena bastant consolidats.
Com ha estat aquest procés de creació? Perquè al final, quan els temes toquen qüestions tan íntimes, no?, d'un mateix, que de vegades costa d'afrontar, com ha estat el procés creatiu?
Uf, duríssim. La veritat que duríssim, perquè com et dic, doncs, moltes coses les vaig escriure sent una mica, escrivint-ho des de l'inconscient, i un cop han sortit, no?, m'he adonat d'aquesta premonició i de que jo realment ja tenia les coses clares, no?, però és un procés dur perquè al final estàs ficant el dit a la llaga constantment i intentant veure on està el problema per solventar-lo i tirar-lo davant, no? Sí, ha estat dur.
Pot ser que el títol que fa referència a la pel·lícula de Pixar, on el protagonista també viu una muntanya russa d'emocions, per dir-ho d'alguna manera, i ha de fer front ell sol, aquesta pel·lícula.
Ostres,
Coco.
Doncs mira, la veritat que no m'ho havia plantejat, però ara que ho dius la definició és boníssima i podria anar relacionat, no és el cas, i et dic que era un apodo que em posava el meu pare quan era petita, doncs perquè era espavilladeta i tal, i llavors em deia Coquito, de Coco de cap, saps? Però no té res a veure, tot i així mola, saps? Que també aquesta referència encaixi bastant bé, no?, amb la definició.
Aquest disc ara el presentaràs, faràs gira, tens bolos ja contractats?
Bueno, de moment estem treballant-hi, la veritat que a la vista en tinc una a València ara a finals de març, que em fa molta il·lusió perquè a més és amb artistes del panorama que bueno, que ja hem establert una mica de relació i que m'encanten i aviam, el pronòstic és bo, ara s'ha de seguir treballant, aviam.
Perquè això del món de la música, tu com ho vius? És el fet doncs, d'estar en aquesta dinàmica de creació, ara acabes de treure disc, és difícil fer-se un lloc?
És dificilíssim, és molt complicat. Jo tinc la sort de tenir un equip al darrere que al final doncs, també m'ajuden bastant en tot el procés, però és complicat perquè ara mateix doncs, hi ha molta oferta, no? També de música és el que sempre diem, la música ara és fast food i sembla que si no treus un tema cada mes no estàs en el panorama, no? Llavors és un canvi en pujada, però vaja, també és molt gratificant.
Quines diferències hi ha entre la Lila Aiden d'aquest disc i el paper que tu jugaves o el rol que tu feies dins del grup Bounce Twice?
Doncs pràcticament és, bueno, és antagònic pràcticament, no? Perquè jo quan sí que feia aquest personatge també estava en una etapa de la meva vida en la que tot era molt esbojarrat i per tant no buscava transmetre molt de contingut en les cançons, sinó tot el contrari, transmetre més una emoció, unes ganes de festivitat, que els directes fossin molt, molt explosius. I llavors en aquest àlbum, amb Coco, el que he volgut fer és presentar l'altra cara que també tinc, que bé, sóc una persona prou reflexiva i m'agrada molt escriure, i llavors d'alguna manera doncs, presentar aquesta altra cara i unes habilitats tècniques que potser amb Bones Twice no podia fer-ho, no?
D'alguna manera és la via per assolir la maduresa, tant a nivell personal com a nivell musical també, Cristina?
Totalment, totalment. Sí, sí, per mi el canvi ha estat aquest, el deixar-me d'històries, deixar d'ensenyar una cara que sempre està bé i que només vol esbojarrar-se de més i presentar pues, aquesta part més madura que sempre ha estat dins meu però que sempre m'ha fet por també ensenyar, no? Perquè ensenyar una mica les debilitats i reflexions doncs, no és fàcil perquè sempre t'exposes a més crítiques o a més opinions o doncs això, una altra manera de veure-ho, no? Però sí, sí.
Al final és exposar la cara més vulnerable, no?
Correcte, 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 sí.
En aquests 15 temes que presentes a Coco, tots són en solitari o també tens col·laboracions?
Sí, de fet tinc una col·laboració bastant important, que és amb NK Profeta, és un artista de Venezuela, que bé, que té ja un recorregut bastant ampli en la història del rap, podríem dir. També ell ha fet col·laboracions amb Cancerbero i amb gent del panorama doncs, que estan molt posicionats. I també amb Mavritz és un músic de Barcelona que el seu estil és més R&B, funk, soul i que és un músic impressionant. També amb Vini Cairós, que és de l'escena catalana, que de fet el tema és comença en català, que el canta ell, rapeja ell i després doncs, jo l'acabo en castellà, però que ha sigut una unió molt maca i molt natural tot això, sí.
I el rap és un món on cada cop hi ha més dones o encara costa fer-se un lloc?
Aviam, és un tema complicat perquè sí que crec que cada cop hi ha més dones, el que passa que costa guanyar-se la credibilitat d'aquest sector que al final majoritàriament és d'homes, no? A vegades els homes també busquen veure una part agressiva de tu, una part que potser s'assembli més a aquest espectre de masculinitat i llavors quan parles de coses més profundes o ets més sensible no ho acaben d'encaixar. Però que això és un camí que estem emprenent totes les raperes aquí bueno, a nivell nacional i a nivell mundial i que crec que la disposició és bona i el camí és llarg, però arribarem a ser com a mínim estan equitats, saps?
Abans em comentaves, ja tinc agendat un concert a València, però tindrem l'oportunitat de veure't a casa teva, a casa nostra, a Sabadell.
Ui, m'encantaria, m'encantaria. La veritat que per mi jo Sabadell sempre ho guardo al cor i de fet teníem programat un concert aquí a la Sala Bade com a presentació, el que passa que estem debatint si potser seria més opció fer-ho a Barcelona. De totes maneres, no descarto fer-ho aquí a Sabadell perquè és casa meu i estimo molt Sabadell.
I a banda d'aquest projecte, tens alguna altra cosa entre mans o ara estàs completament centrada doncs, en com pugui anar la presentació d'aquest disc arreu?
Doncs, si et dic la veritat, jo sóc una persona que no puc parar de fer música i llavors ara mateix ja tinc preparats dos EPs de dos estils bastant diferents, un que és una mica més rap però tirant a l'urban i l'altre que és un rap old school. I encara no sé ben bé com trauré això, com ho presentaré i de més, però bueno, que segueixo treballant i això és un no parar. Sí que és veritat que ara m'haig de centrar una miqueta doncs, en tota la sortida de l'àlbum i de més, però vaja, que fer música és el meu dia a dia, per tant, jo segueixo fent.
Vaja, que hi ha l'Ilaiden per estona.
I tant.
Cristina Pujol, l'Ilaiden, gràcies per haver-nos acompanyat avui a Ràdio Sabadell.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar amb mi, un honor.
Una abraçada.
Adéu.
No fresh, no window, que stress can't handle, just thinking como debería ser, ey. Sigo bajo el sol y no quema.
Ya no quema, no.
Si eso es todo, then I'm fine.
Yo siempre estuve okay.
Estoy sola en este mar de...
sonrisa. Yo sé que nadie me vendrá a buscar. Deben darme unas lecciones antes de aplicarme la lección. Si la elección de las acciones para mí son de corazón. No escribo por impulso, tampoco por el dinero, aunque tenerlo sí me daría desazón. Prefiero ganármelos a pulso, lo que es mío también tuyo. Si conoces el discurso, aplícalo. No eres más real por ser más justo, sino por ser justo lo que solo encaja en tu uso de la reflexión. Hey yo, otro día más bajo el sol yo. Todo el mundo happy menos yo, wow. Hey yo, otro día más bajo el sol yo. Todo el mundo happy. Todo el mundo happy, menos yo, wow. Escucha, por cada cábala creada en base a una creencia dada y cada infancia destrozada en pos de una vida estándar. No busco más nada, porque no habrá nada. Solo esta existencia tosca presa de la nueva histeria. Sigo bajo el sol y no quema.
Ya no quema, no. Ya no quema, no.
Si eso es todo, then I'm fine.
Yo siempre estuve ok.
Estoy solo en este mar de sal. Yo sé que nadie me vendrá a buscar. Hey yo, otro día más bajo el sol yo. Todo el mundo happy menos yo, wow. Hey yo, otro día más bajo el sol yo. Todo el mundo happy. Todo el mundo happy.
Lil Aiden, des de Sabadell, amb ella tanquem aquest Connectats de dijous. Gràcies a tots per acompanyar-nos demà més quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.
Menos yo, wow. Aunque debo, debí fundir tu carita con fuego. Y no lo pienso si bebo. Mano lo hizo queriendo, pero el daño ya está hecho. Tapa la marca del pecho, mi corazón está maltrecho. Falta la vida para darle remedio. Te quise, y aunque me cueste decirlo, yo sé que en el cielo no hay días grises. Tu mirada desde arriba y el puto recuerdo que yo nunca quise. Ver en mis ojos ese reflejo de lo que tú un día fuiste. No sabes lo que tú perdiste. Tuve tu mano para aprender a andar. Camino firme, no voy a parar. Tú la piedra del camino, pero aún sigo. Nadie te enseña a volar. Todas las cenas sin pan, nena, deja de llorar. Hambre de ayer no la vuelvo a pasar. Aprendí sola.